Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 11 del matí i aquesta sintonia indica, com ja fèiem la temporada passada, que és el moment de parlar d'història. D'història de Sant Cugat amb un nou capítol que obrim a partir d'aquesta temporada i que anomenem República, Guerra i Franquisme a Sant Cugat. Qui en sap de tot això? Doncs, evidentment, el nostre col·laborador, també aquesta temporada, José Fernando Mota. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Pues molt bé.
Aquí... Disposat a explicar-nos història de Sant Cugat i batalletes també, no?
Disposat a difondre història, sempre amb un contingut científic, però si podem explicar alguna anècdota, pues sempre anima una mica més.
També va bé. Sí. Avui el primer capítol el dediquem a la figura d'uns treballadors molt especials que segurament doncs, avui dia algú li pot sonar a xinès, no?
Sí, avui m'havia pensat 100 setembre, la barema, la poca barema que queda a Sant Cugat.
O el Vallès Occidental. Queda? Aquesta és la pregunta.
Sí, mai, no? Em sembla que encara farà una alguna mica. Cosa. O el Vallès Occidental, doncs, havia pensat parlar dels rabassaires. Rabassaires són els treballadors de la vinya. A Sant Cugat eren fins als anys 50 la majoria de la població. Un terç de la població es dedicava a l'agricultura i la majoria d'ells eren rabassaires. Ara feia poc va sortir una revista a Sant Cugat monogràfica sobre la vinya a Sant Cugat, en canvi, i no s'esmentava els rabassaires. A Sant Cugat l'únic que queda d'ells és una plaça a Buipaller, la plaça dels rabassaires. Llavors era una mica explicar qui eren aquesta gent, que eren la majoria de la població de Sant Cugat durant molt de temps, i quines eren les seves reivindicacions, perquè el conflicte del món rabassaire és un conflicte central a Sant Cugat fins al que arriba el franquisme i acaba darrere amb ell. És el conflicte social més important que hi ha a la població des del segle XVIII.
O sigui que no parlem de poca cosa.
No, avui en dia no parlem de ningú, perquè ja no hi ha ningú que treballa a les vinyes de Sant Cugat, pràcticament.
No, però pel que fa a la història d'aquesta ciutat, sí, estem parlant d'un capítol important.
Importantíssim, un capítol importantíssim. I si parlem de la vinya, parlem del celler, tenim que parlar de qui eren els que collien el raïm, i en bona part eren els rabassaires. Qui eren aquests senyors? Rabassaires, el seu nom ve de Rabassa Morta, que és un contracte que es feia, un contracte que ve del segle XVII, en el que el propietari de les terres li cedia el terreny a canvi de que ells cultivessin les vinyes i els donés una tercera part, una quarta part de la collita, depèn del contracte. Aquests contractes en principi eren fins que es morien dos terços del cep, això durant una època quan van millorar les tècniques vitivinícoles, als propietaris no els hi beneficiava, van aconseguir una sentència per la que es venia a equiparar que els contractes siguin de 50 anys, el que era una cosa molt curta per als treballadors, i per exemple, tinc un test de Companys, que l'any 22, una revista de Madrid, Vida Nueva, li preguntava quina era la problemàtica aquesta, la qüestió rabassaire. Y de allá, el contrato de rabassa morta lo hace el propietario que cede un trozo de terreno yermo e inculto a un obrero que se compromete a plantar la viña. Según la ley, a falta de pacto escrito que señale el término del contrato, la duración de este será por 50 años. Transcurridos los cuales, el propietario, que ya ha ido recibiendo la renta anual, que es lo que llaman un terzo, un cuart, una renta crecida, pues varía de la tercera o cuarta parte de los frutos, sin que ponga abonos ni pague contribución, todo lo cual va a cargo del rabase, puede desalojar al obrero quedándose aquel con toda la riqueza creada, la viña plantada, sus mejores hechas. El rabassé queda pues desalojado de una propiedad que ha enriquecido exclusivamente él, que la ha creado y de la que ha sacado frutos, y entregado una parte de los frutos al propietario, con renta excesiva del valor del suelo, una renta que en muchas ocasiones ha dado en un solo año un valor superior a lo que el terreno valía cuando lo tomó el obrero. Aquest és el centre del conflicte rabassaire, no?
Clar, o sigui, a partir d'aquí comença el moviment, podríem dir, el moviment de reivindicació.
El moviment ve de juny, perquè el rabassaire, la seva última aspiració és que aquella terra estigui a les seves mans. Que no hagi un contracte, que als 50 anys no el facin fora d'aquella vinya en la que ha estat treballant i en la que ha fet totes les millores. Llavors, van posicionaments des de que sigui un contracte de per vida o gent que ja veurem com vagi radicalitzant-se, que aspira a que sigui propietat del rabassaire, que és el que ho treballa, no? Allò de mis manos, de la tierra para el que lo trabaja, que deien els andalusos, no? Llavors, a Sant Cugat, per exemple, al segle XIX, a finals del segle XIX, hi ha un nucli que s'afilia a la Primera Internacional. Teníem internacionalistes a Sant Cugat. A la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, que es deia la branca de la Primera Internacional a Espanya. I aquests internacionalistes són rabassaires. Són rabassaires que s'afilien perquè els consideren treballadors i creuen que els principis que defensa la Primera Internacional són els apropiats per defensar el seu problema. Llavors, el 1873 hi ha un grup afiliat. També coincideix que durant la Primera República, durant el mandat de Pi i Margall, Pi i Margall és conscient d'aquesta problemàtica i intenta fer unes primeres lleis favorables als rabassaires. Com sabem, la Primera República va durar poc i quan arriba la restauració totes aquestes millores no arribaran a ser posades en pràctica i, de fet, en el codi civil el que queda de 1889 és que els contractes seran a 50 anys.
Però fins que no hi ha aquesta necessitat de reivindicar, el moviment rabassaire s'havia vinculat, s'havia associat d'alguna manera o una altra als moviments polítics?
Bueno, és a partir d'aquest moment, és a dir, quan Pi i Margall en República Federal, quan els rabassaires comencen a vincular-se, els rabassaires de Sant Cugat comencen a vincular-se amb el republicanisme federal. De fet, el 1895 es crearà la Societat d'Agricultura de Sant Cugat, que era una societat de rabassaires, i aquesta associació acaba adherint-se al manifest del Partit Republicà Federal del mateix any, i de fet acabaran formant part directament com a societat agrícola del Partit Republicà Democràtic Federal al 1900. És a dir, aquesta vocació política, que ja s'havien presentat a les eleccions municipals de 1897 i de 1899 com a societat d'agricultura, i a partir de 1900 s'adreixen al Partit Republicà Democràtic Federal. Hem de recordar que el sistema de partits polítics era diferent d'ara. Normalment la gent s'afiliava a una societat i aquesta societat s'afiliava al partit. Això quan parlem de la Segona República serà així, per exemple, el Centre Republicà Federal. La gent s'afiliava al Centre Republicà Federal i el Centre Republicà Federal estava afiliat després a Esquerra Republicana a partir del 32. La gent s'afiliava al Casal Català i el Casal Català estava adherit a la Lliga Catalana. I funcionava diferent el sistema polític. Llavors, aquests agricultors reunits en societat s'adhereixen al Partit Republicà Democràtic Federal al 1900. I a partir de llavors estaran sempre vinculats al republicanisme federal, a Sant Cugat.
Abans parlaves de Pi i Margall, però, clar, hi ha altres noms que també companys, no? Has llegit aquell fragment, però també hi ha una altra figura aquí important, que és la de Francesc Layret.
Sí, de fet, companys substituirà Francesc Layret en la circunscripció de Sabadell com a diputat, quan Francesc Layret sigui assassinat per les bandes patronals el 1920. Francesc Layret és un advocat laboralista, que de fet defensava sindicalistes de... Però el 1916 arriba al seu despatx un rabassaire de Sant Cugat, en Joan Torné, en el Nero. Arriba allà al seu despatx i li explica la problemàtica que té com a rabassaire. Però una altra problemàtica, a part del tema de la propietat, que és la bàsic, era el tema dels vedats. Hi havia grans propietats que tenien vedats per caçar. Llavors allà es repudien els conills i els conills saltaven els vedats perquè els vedats no estaven ballats... com per permetre que els conills saltessin i els conills es menjaven els brots de les vinyes, amb el perjudici pels rabassaires. Llavors els rabassaires lluitaran sempre contra els vedats. Un dels que tenia vedat era Torre Negra. Torre Negra, en aquell moment, el propietari era Esteve Rabadà, que era l'administrador de l'Espanya Industrial, la gran fàbrica industrial que hi ha a Sants, on avui hi ha el parc de l'Espanya Industrial, tot allò era una fàbrica industrial. Llavors és un personatge més o menys reconegut. I contra aquest senyor plantejarà Francesc Layret la causa de Joan Torné, del rabassaire Sant Cugatenc. El cas s'anirà allargant i fins al 1919 l'Audiència de Barcelona no fallarà i donarà la raó al rabassaire Sant Cugatenc i a Francesc Layret. El cas va tenir molt ressò, és a dir, que Esteve Rabadà no era qualsevol, era un personatge conegut de la burgesia barcelonina, i a partir de llavors... Francesc Layret, que ha pres coneixement d'aquesta causa, de la causa dels rabassaires, i a més, ell com es presenta per Sabadell, a la circunscripció de Sabadell, hi ha molts rabassaires, perquè no només hi havia rabassaires a Sant Cugat, també hi ha rabassaires a Rubí, a Cerdanyola...
Tot el Vallès, podríem dir, no?
Tot el Vallès era zona de vinya, i llavors amb molt moviment rabassaire. I clar, ells també el vol com a base electoral seva per no només els treballadors industrials de Sabadell, sinó... Llavors comença una campanya de, en els mítings a parlar de la qüestió rabassaire i assumir el tema rabassaire. I de fet, per exemple, el 1919 fa un mítin a Sant Cugat, a la Sala Tadeo, a la casa que era una fonda que tenia una sala important.
Casa de comides.
Sí.
Sí.
Pensa que era l'únic lloc, junt amb la Unió després, que tenia un espai com per fer assemblees multitudinàries a Sant Cugat. Estava al carrer Santa Maria. Llavors allà es fa una... Convoquen els rabassaires santcugatens a un mítin en el que participa l'Airet i participa Lluís Companys. Lluís Companys serà la mà dreta de l'Airet i ja dic, serà el que el substitueixi quan l'assassini. En aquesta reunió és quan el rabassaire santcugatens comencen a organitzar-se com una unió de pagesos local que al final acabarà dins de la Unió de Rabassaires.
O sigui que es comença per la unió de pagesos locals i quan arriba a ser unió de rabassaires? És a dir, passa poc temps, l'evolució és molt ràpida?
Bueno, el que estava passant aquí al Vallès Occidental, bueno, a Sant Cugat, al Vallès Occidental, també estava passant al Penedès, a les grans zones de vitivinícoles, i el 1922... tot aquest moviment quallarà en la Unió de Rabassaires. La Unió de Rabassaires serà el gran sindicat de treballadors de la vinya, d'aquests rabassers, que arribarà fins al 1939, en què, clar, com el franquisme acaba destruït. Però, de fet, fins als anys 76-77, quan neixi la Unió de Pagesos, de fet, reivindicaran el seu origen en la vella Unió de Rabassaires, perquè la Unió de Rabassaires tindrà una importància central, sobretot en aquestes comarques on la vinya era el principal producte. No? Llavors, els santcugatens, des que es crea la Unió de Rabassaires, hi ha una agrupació de santcugatens dins de la Unió de Rabassaires, una agrupació local, que, per exemple, continuarà fent actes de propaganda al poble, amb Companys, i amb Amadeu Aragall. Amadeu Aragall era un republicà sabadellenc, que acabarà sent el secretari general de la Unió de Rabassaires durant la República i que durant la República, l'any 32, vindrà a viure a Sant Cugat. I, de fet, viurà a Sant Cugat des del 32 fins al 39. I que és la importància que veiem que té el moviment, que fins i tot el secretari general vindrà a viure a Sant Cugat. No? Llavors, la Unió de Rabassaires, durant l'època de Primo de Rivera, serà reprimida, però malgrat això continua existint, continua participant en activitats a nivell general, però clar, ja molt menys, i el seu gran moment vindrà amb la Segona República.
I quan arriba, quan esclata la Guerra Civil, ens marcaves les dates de la creació de la Unió de Rabassaires, 1922, i el seu acabament, podríem dir, el 1939.
Sí, bueno, el 1939 acaba la Unió de Rabassaires, la CNT, el Centre República Federal, és a dir, el franquisme és una destralada en la història.
Però què passa amb l'arribada de la Guerra Civil?
No, primer amb l'arribada de la Segona República, no?
Sí.
Amb la Segona República, l'any 31, a l'abril de 31 es proclama la Segona República, algun dia dedicarem un capítol a com es proclama la Segona República a Sant Cugat, que no és com es proclama a Barcelona. Cada població té una història particular i moltes vegades s'explica la història general com si fos la història de Barcelona. I quan parlem de la Guerra Civil també veurem que hi ha moltes diferències en com funcionen les coses a Barcelona i com funcionava a Sant Cugat. Però bueno, a l'abril del 31 es proclama la Segona República i, com hem dit, els rabassaires es troben políticament vinculats al republicanisme federal en cas de Sant Cugat, i la majoria del republicanisme federal acaba dins d'Esquerra Republicana. Llavors, Esquerra Republicana guanya les eleccions i sap que té darrere els rabassaires i que ha de fer alguna cosa per ells perquè és una de les seves bases electorals, no només al Vallès, sinó al Penedès, a les zones vitivinícoles. Així que amb aquestes promeses, el 29 d'abril, o sigui, molt, molt aviat, hi ha un decret prohibint els desnonaments dels rabassaires que l'arribéssim a una renda anual, no? Tot això explica que, per exemple, a les eleccions del 31, Esquerra Republicana rep el 80% del vot a Sant Cugat, a les municipals repetides. I la Unió de Rabassaires s'ha reorganitzat ràpidament, el seu president és Miquel País Agrau, un membre del Centre República Federal també, que mor, l'any 32 morirà de mort natural, i, per exemple, veiem que és enterrat de forma civil. La Segona República també és un canvi important en el tema de la religió, i tota aquesta gent també, el Centre de República Federal era profundament molt d'eix anticlical i fan d'aquest enterrament civil tota una acta d'afirmació rabassaire. De fet, es fa una manifestació de dol que poques vegades s'ha vist a Sant Cugat, una comitiva formada per rabassaires, per federals, que surt de la Unió cap a la casa del difunt i d'allà van al cementiri amb el taüt embolicat amb la bandera republicana. I allà estava l'alcalde, Roc Cudó, un alcalde de la República Federal, del que parlarem. Hi havia els altres regidors federals, hi havia el president de la Unió Sant Cugatenca, del Centre de República Federal, dels radicals i de la CNT de Sant Cugat. Estan esperant allà el taüt. I allà Llibert Estartús, que és un líder rabassaire, en aquest cas vinculat al bloc obrer camperol, al comunisme, i Ramon Mas, del que hem de parlar, perquè és el líder rabassaire de Sant Cugat, fan un míting d'afirmació i presentant la vida i la biografia de Miquel País. És a dir, veient la importància dels rabassaires en que l'enterrament civil d'un d'ells es converteix en...
Un gran esdeveniment.
En un gran esdeveniment.
No?
Llavors, el serà substituït per una altra República Federal, Jaume Grau Mercè. Jaume Grau Mercè és parent del Grau.
De la família Grau.
Serà el dirigent de la Unió Rabassaires des de l'any 32 fins al 39. És el dirigent local. Però el veritable agitador de Rabassaires de Sant Cugat és Ramon Mas. Ramon Mas Colomer, havia nascut a Sant Cugat el 1903, al carrer de la Sort, i és un de família republicana i des de molt jove està vinculat a les reivindicacions rabassaires i al republicanisme federal. És un home amb una gran oratòria i llavors ell participarà a tots els mítings ja des de jove, és membre de la Unió Sant Cugatenca, juga a l'equip de futbol del Sant Cugat, és tot un personatge. I de fet ell serà el líder, diguem-ne, del rabassaire de Sant Cugatens. Com veurem, tindrà un personatge, acabarà sent jutge municipal i acabarà tenint un càrrec, sent membre del comitè central de la Unió de Rabassaires. També tenim a Magí Bartralot, que serà alcalde durant la Guerra Civil, que també era l'altre gran orador. Llavors, sempre els actes de Sant Cugat, a part dels convidats que vinguessin de fora, els actes republicans o de Rabassaire, sempre parlaven Ramon Mas i Magí Bartralot, perquè eren els especialistes en aquest tema. No? I, bueno, ens havien quedat en la importància que per l'Esquerra Republicana té la base Rabassaire, que llavors havia començat a legislar a seu favor. Clar, això no agrada als propietaris. Els grans propietaris estan agrupats en l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que era la patronal dels propietaris agrícoles. Les deien els isidrins. A Sant Cugat estaven representats per Pere Sant. Pere Sant, que fins fa poc tenia una plaça...
La
plaça del Mercat, perquè era un caído por Dios y por España, perquè va ser assassinat a l'any 36, a la Rabassada. El que ens dona una idea de fins on arribarà la virulència del conflicte rabassaire. Doncs Pere Sant, que a més té propietats urbanes, és el representant dels isidrins a Sant Cugat. Aquesta gent s'organitza també i comença a oposar-se a tota la política que està fent la Generalitat en favor dels rabassaires. A l'agost, el Ministeri d'Agricultura a nivell central també inicia un procés de revisió dels contractes de conreu i davant d'aquest, els rabassaires catalans presentaran 29.000 demandes de revisió de contractes, perquè la nova llei diu, bueno, anem a veure que aquests contractes de 50 anys, de que uns paguen un terç, un altre paga un quart, com han de quedar? I llavors, per exemple, l'11 d'agost del 31, en aquest cas ja la Unió Sant Cugatenca, també podem parlar un dia, és el gran centre d'oci de l'esquerra Sant Cugatenca, ha estat construït en bona part per rabassaires, doncs allà la Unió es fa una assemblea comarcal de delegats de la Unió Rabassaire per veure què fan amb aquests contractes de revisió amb aquest decret, i es llença la consigna del tot cap a casa, que vol dir no paguem al propietari el terç ni el quart que l'hem de pagar fins que es resolgui aquestes demandes que hem posat sobre els contractes, però els diners no ens ho quedem, els diners els ingressem al jutjat municipal. Llavors els comencen a ingressar el que deien la consigna, al jutge municipal els diners que en teoria tindrien que donar al propietari. Bueno, el propietari normalment se'l pagava en... Bueno, ara ho veurem. Llavors, la barema del 31, del setembre del 31, comença una mica tensa. I, de fet, la cosa es tensa encara més quan la barema comença el dia 17, els isidrins han tingut una reunió a nivell del Vallès per veure què fan, i curiosament el dia 18 la Guàrdia Civil comença a passejar-se per les vinyes per demanar a veure si està el pesador. El pesador era la figura que enviava el propietari per pesar el raïm i per veure quina era la part que li tocava. Uh-huh. Com li tocava una tercera part, tenia que estar allà controlant a veure quan pesava el raïm. I veu que molta gent no hi ha el pesador i que molts els ensenyen el rebut de que han fet un pagament al jutjat en espera de que es pronunciï i que de moment no pensen pagar al propietari. Això fa que el dia 20 són detinguts tres encubatencs per la Guàrdia Civil. Joan Mas Jané, que era el pare de Ramon Mas, Domènec Solà Puigjurol i Albert Jonell de Besa. Són tres veterans rebassats de Sant Cugat que són portats davant del propietari. El propietari que els ha denunciat és el de Can Fatxó del Xiprés. Un José Fatxó del Xiprés Pi, que es deia, que a part de ser de l'Institut Català Agrícola Sant Isidre, era carlí, és a dir, que era una persona d'idees molt dretanes. Els han denunciat, l'han portat, la Guàrdia Civil el porta davant del propietari i ells continuen negant-se a pagar, llavors el porten a la presó. Això ha passat també en Rassa, de Cerdanyola, de Ripollet, de Sant Benet.
O sigui que era la reacció habitual,
bueno,
després
la reacció
de la negativa, no?
És la reacció del moment, perquè fins llavors, diguem-ne que la llei ha estat a favor dels propietaris. Ara amb la Segona República estan canviant les tornes.
Sí, sí.
I el govern està legislant a favor dels rebassaires. Llavors, clar, és una resistència, han criat a la Guàrdia Civil i han detingut a 14 rebassaires del Vallès Occidental. Davant d'això, en Ramon Mas, que un dels detinguts del seu pare, acompanyat de Vicenç Inferrer, que és un altre santcugatenc, membre de les rebassaires, agafa una moto i se'n van per tot el Vallès a cridar a vaga a la barema fins que no deixin anar els detinguts. Una comissió de rebaixaires s'entrevista amb el governador civil, no s'arriba a cap acord, la vaga s'estén ràpidament, hi ha piquets a les afores del poble impedint que qualsevol rebaixaire intenti sortir a treballar a la terra, i el dia 21 s'organitza una manifestació a Sant Cugat en la que participen 500 rebaixaires que...
Provinguts de...
No, 500 rebaixaires de Sant Cugat.
Déu-n'hi-do.
Ja dic que eren, la majoria de la població de Sant Cugat eren rebaixaires, i a més tenien el suport del republicanisme federal, de l'incipient comunisme a Sant Cugat, del bloc obrer Camperol. Llavors, 500 rebaixaires es manifesten pel carrer de Sant Cugat demanant l'alliberament dels presos. I de fet, entreguen 12 plecs de signatures demanant aquest alliberament. També fa el mateix el jutge de Sant Cugat perdó, i el jutge de Cerdanyola, també recolzen les demandes dels rebassaires, i perquè diu, nosaltres tenim el rebuig de que els rebassaires han pagat, han ingressat aquests diners, i de fet finalment ha de prendre en la situació, ha d'entrar Francesc Macià, president de la Generalitat, que crida a les parts al Palau de la Generalitat, i allà s'arribarà el que es deia el Pacte de la Generalitat, que es diu, bueno, per de moment apaivagar el tema, els rebassaires deixaran de pagar, i el que pagava una tercera part pagarà una quarta, el que pagava una quarta pagarà una cinquena, és a dir, rebaixa el que han de pagar de moment els rebassaires. I de fet la Unió Rebassaires crida a aturar la vaga, però Sant Cugat, que s'havia radicalitzat bastant, encara durarà 3 o 4 dies més, és a dir, han d'esforçar-se els líders en aturar la vaga dels rebassaires. I això ens demostra, aquest és el primer gran conflicte que posa sobre la taula a la Segona República aquesta situació. Hi ha una cosa curiosa, és que els rebassaires, per preparar la vaga, s'havien reunit a la Sala Tadeu una altra vegada, que era propietat de Marcelí Sangés, que era el jutge municipal. Llavors el governador civil li aplicarà una multa de 500 pessetes per haver deixat el seu local per una acció subversiva, com era convocar una vaga. I el Sangés li dirà al governador civil que la reunió se celebró en su casa, però no fue convocada por él, y si cedió un salón para esta reunión es debido a que tiene una fonda y el sitio cedido era el único en condiciones del pueblo, y él por su parte ni asistió a la reunión. Finalment, els sancuatens van recollir els diners per pagar aquesta multa, però segons deien després, el governador civil li va perdonar i el jutge municipal mai els hi va tornar aquests diners, deia que se'ls havien apropiat. De fet, Marcelí Sangés acabarà defensant els propietaris rebassaires amb el temps, i l'any 34, que s'escollia jutge municipal per votació, s'escollirà el nou jutge municipal a Ramon Mas. És a dir, passarà a ser el màxim defensor dels rabassaires, serà el nou jutge municipal. Durarà poc, per arribar als fets d'octubre i el ficaran a la presó. Però, bueno, veiem que en aquells moments de l'any 31 hi ha com una unanimitat en el poble en defensar aquestes reivindicacions.
I així, amb aquest gran conflicte que comentaves que es produeix en aquest moment de la història, en aquesta segona república, arribem ja a...
Ui, no.
No arribem encara no, hi ha perquè... més coses a explicar.
Sí, perquè...
Doncs escolta, i si fem un segon capítol?
Sí, perquè tenim aquí un capítol fonamental abans que arribi la Guerra Civil, que és el fets d'octubre de 1934, on la qüestió rabassaire té una importància central en l'inici del conflicte i en el desenvolupament. La llei de contractes de conreu que intenta tirar endavant la Generalitat, com veurem en el segon capítol, serà una de les causes que portin als fets d'octubre de 1934.
Clar, aquí en José Fernando Mota, que té tantes i tantes i tantes dades, jo la història la passava bastant més ràpid.
però això va a gust del consumidor.
No tenim pressa, tenim temps i ho farem d'aquí un parell de setmanes. Continuarem amb el segon capítol dels Rabassaires, que ja veiem que van tenir feina.
Sí, a més ja dic, octubre del 34, que és un capítol fonamental, algun dia dedicarem també un capítol, potser cap a l'octubre, podem parlar del fet d'octubre a Sant Cugat, perquè a Sant Cugat hi ha morts, hi ha tirotejos, és un tema també bastant, bastant important a Sant Cugat, hi ha una repressió molt dura després, que patirarem per als rabassaires, i després arriba la Guerra Civil, on els rabassaires assoleixen la seva gran fita, que és fer-se propietaris de la terra que treballen.
No avancem esdeveniments.
Això acabarà molt malament el 39.
No ens avancem. La història ja... De moment està escrita aquesta part, eh? I tu la coneixes prou bé, perquè t'hi has dedicat temps i temps a esbrinar, a investigar, a aconseguir tota aquesta informació. I aquesta temporada, com dèiem, l'hem incorporat a l'equip de col·laboradors perquè ens ho vingui a explicar en capítols. José Fernando, ens tornem a veure d'aquí un parell de setmanes, d'acord?
Molt bé. Mentrestant, entrem a la part publicitària. El que vulgui pot anar llegint. Jo tinc penjat totes les meves investigacions a internet i a la meva web, que és nodo50.org/cas/mota. Trobaran tota aquesta història ampliada, documentada i amb les citacions adequades al que li agradi i el que vulgui encara
doncs,
aprofundir.
Els inquiets ja ho saben, tenen aquest blog del José Fernando Mota per anar resseguint la història d'aquesta etapa de Sant Cugat. En aquest espai, República, Guerra i Franquisme a Sant Cugat. Tornarem d'aquí 15 dies amb un segon episodi dels Rabassaires. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.